A Ràdio Vilafant, les veus del matí.
Estrenem nova secció i als nostres estudis avui tenim en Josep Miquel Guaix. Bon dia.
Bon dia.
Què tal? Com estàs?
Bé, ara una mica nerviós.
Sí o què? No,
sí,
home, no.
Sí, sí.
Això és una conversa entre tres i aquí no passa absolutament res. Josep Miquel, ets sommelier.
Exacte.
I la pregunta que fèiem abans amb l'Ivan, el tema de les condicions meteorològiques, del canvi d'hora, més concretament, pot afectar tot el que té a veure amb aquest món?
Home, per ser el primer dia no és fàcil la pregunta, m'heu fet trampa. Home, ara mateix no ho sé, però el fet de treballar al camp, contra més hores de sol hi hagi, doncs en principi és més fàcil. Uh-huh. Però també suposo que tot la planta, no?, segueix un cicle, i suposo que també és necessari que no hi hagi tant de sol perquè la planta descansi. Però, clar, és que com aquest debat de l'hora cada any...
Sempre es planteja la mateixa qüestió,
exacte,
no? Sempre
sí, l'any que
és el mateix debat.
L'any que ve, quan torni,
també
ho tindré preparat i faré una resposta més guai.
Josep Miquel, com entres tu en aquest món dels vins?
Jo entro bàsicament per supervivència i per casualitat.
Uh-huh.
Jo soc de Barcelona,
sí?
No sé si el meu accent
no es nota. No.
Però bueno, ja porto 15-20 anys per aquí voltant i res, resumint la meva vida, vaig venir de Barcelona, la meva parella és d'aquí de Peralada.
Sí, de l'Empordà.
De l'Empordà, perdó. I em vaig venir a viure amb ella i vaig venir sense feina. Jo en aquell moment no tenia cap relació amb el món del vi. Com a màxim, el vi aquest, el portuguès, Amadeus,
sí.
O Mateus, que
l'ampolla... El Mateus,
que és l'ampolla així, sí. Ovalada. Era el meu únic contacte amb el món del vi. Per casualitat vaig entrar a la botiga de vins del celler de Peralada, després em vaig començar a formar pel meu compte, i després celler La Vinyeta, després em vaig treure el curs de sommelleria de Girona, després el Wine Set, que és un curs, bueno, a nivell internacional, per dir d'alguna manera, i res, el món del vi enganxa.
Ah, sí?
Sí, mira, l'altre dia, el diumenge, vaig anar a la fira de Rabós, a Contraband.
Sí, és veritat.
Perquè, a part, tinc un podcast i vaig anar a fer un reportatge i parlant amb un noi que és sommelier i fa classes a Barcelona, pues, s'ha liat, no? Perquè això és una liada, s'ha liat a fer vi. I li vaig dir, escolta, això el vi enganxa, no? Diu, sí, això és el pitjor que hi ha. El més fàcil és no fer res, però el vi t'enganxa, no? Perquè no solament és el líquid en si, sinó és l'ampolla, el que hi ha darrere de l'ampolla, la història de l'elaborador, la varietat, el paisatge, la zona geogràfica, etc. I així m'he liat.
Que bé, no? Comentaves, Josep Miquel, que tu fas uns podcasts.
Sí,
vull dir que encara has lligat una cosa amb l'altra.
Sí.
D'on t'ha de bé, doncs, aquestes ganes de fer un podcast sobre aquest món també, no?
Sí, la idea del podcast, és documentar tot el sector vitivinícola, totes les professions dintre del sector, siguin vinyataires, sigui pagès, sigui elaborador, sigui cellerista, sigui sommelier, sigui comunicador, és a dir, totes els professionals del sector. I per què va sorgir? Bueno, perquè em van liar amb una amiga, em va liar a fer un podcast, perquè, bueno, jo sóc molt curiós, i ara el porto jo sol, i la idea és que jo vull mostrar la meva curiositat al públic. És a dir, el que faig amb el podcast és fer entrevistes a vinyataires i que la gent pugui conèixer aquests vinyataires i també anar a fires. És a dir, fer una miqueta de divulgació. El món del vi em va enganxar i el podcast també t'enganxa, no? Perquè cada vegada vols conèixer més gent i vols que la gent també conegui aquests elaboradors. Seria una cosa, veníem l'altra.
Tu creus que com a ciutadans som persones que desconeixem bastant tot aquest món?
Això, bueno, sí. Sí, que això queda molt prepotent, que ho digui jo. Queda...
No, però està bé, vull dir que no podem ser coneixedors de tot, no?
No, sí, clar, cadascú
però que és un món molt
sí,
ampli sí. I que segurament nosaltres el que veiem és l'ampolleta.
Sí.
Doncs a la botiga, al celler o on toqui, però no coneixem el punt de partida.
Exacte, sí, tal qual. I el primer, com no tenim coneixement d'aquest producte, li direm producte, aquella ampolla, el que mirem és el preu.
Uh-huh.
Llavors aquí és un problema perquè anem a l'econòmic.
Aquest és un dels grans debats, eh?
Sí,
em
sí.
sembla molt.
Sí,
clar,
sí.
El productor necessita poder explicar tot el procés i el perquè d'aquest preu, i el comprador... clar, mira el preu i no té en compte el que hi ha al darrere. Clar.
Això és perquè en algun moment de la fase, a nivell català, a nivell estatal, s'ha fet molt malament la comunicació.
Tu creus, sí?
Sí. Bueno,
és la teva opinió,
Opinió. Està canviant, eh? Podem veure les xarxes. Però molts sumillers s'ha venut al vi com algú hedonista, no? Com algú que solament la gent entesa pot entendre el món del vi. I això són quatre gats. Això ha fet que la gent, posarem entre cometes, el consumidor, sí, com no té ni idea, perquè no té per què tenir ni idea, doncs directament te'n vas al preu, te'n vas a lo més econòmic. I clar, a vegades presumir que t'has gastat 5 euros en una ampolla de vi, ostres, sapiguent el que hi ha darrere, el que costa fer un vi, ostres, jo sempre aconsello que anem una miqueta més enllà. Evidentment no és un producte de primera necessitat.
Exacte.
Però per això mateix has de fer molt bona comunicació, perquè donar a entendre perquè una ampolla val 5 euros, una val 10 euros o 300 euros. Una altra cosa és que després tu ja t'ho puguis gastar o no, això és una altra cosa. Però almenys el consumidor que sàpiga quin és el valor d'aquella ampolla i per què té aquell valor. Uh-huh. I amb això fa falta molta, molta comunicació. Pensa que Espanya, França i Itàlia són els països mundials, no? més productius en tema de vinya i d'ampolles, i Espanya, posant-ho en context, és on menys vi es consumeix. Sembla que a Itàlia i França van anar 50 litres persona any. Em sembla que a Espanya podem establir a Catalunya com a màxim 20 i pico 30 litres persona any. Això no és ni una ampolla a l'any. Llavors, algú s'ha fet...
Perquè aquí potser tiraríem per altres productes, com la cervesa, per exemple?
Bueno, sí, la cervesa és molt mediterrània, eh? Clar. Sí, bueno, amb tots els meus respectes.
Sí, sí, sí.
Però el vi també és mediterrani. Uh-huh. No? El vi va arribar, gràcies als fenicis, no? A la península, al Mediterrani, a Empúria Brava farà 2.500, al Penedès, a Alacant, fa 3.000 anys. Tenint tanta història, com és que és més popular, no? la cervesa que el vi, i com es ve com algú més mediterrani, no? Això és una molt bona campanya de publicitat, la cervesa que el vi. Com el vi, trobo que està molt, molt penalitzat. Primer, evidentment, perquè té alcohol.
La cervesa també.
I la cervesa també. Però, clar, jo a vegades penso, ostres, com pot ser que una cervesa publiciti a un equip de futbol, no? Tenim l'exemple al Deportivo La Coruña, no? Que anava amb l'Estrella Dorada o la que sigui, I que el vi no sé, jo crec que ara està canviant, no? Però que hi ha hagut un moment que s'ha separat molt el vi del poble, i el vi és del poble.
Estaríem parlant aquí també tema preus? Perquè potser és molt més fàcil consumir cervesa a un preu més econòmic que no pas vi, tot i que està canviant, eh? Perquè és veritat que abans quedàvem per fer una cervesa i ara quedem per fer un vinet, també.
Bueno, i ara hora, no? Després de 2.500
anys. Sí, home, jo m'estimo més el vi que la cervesa,
Que hi ha molt bona cervesa, eh?
Que sí, que també m'agrada la cervesa, per exemple.
Molt bona.
Però si he de quedar, potser em vindrà molt més de gust una copa de vi que no pas una cervesa.
Mira, això és un estudi de mercat. Tu vés a fer un aperitiu por ahí i mira les taules, a veure què hi ha. Jo quan no ho he dit, jo he treballat a la distribució de vins i anava a vendre vi al Baix Empordà i jo mirava les taules. Jo et dic que el 90% tenien cervesa. Algú molt malament hem fet. També hi ha diferències. L'ampolla de cervesa és més petita.
Clar.
L'ampolla de vi és de 0,75.
Bueno, però tenim les copes, que això no és excusa.
Sí, però clar...
El que passa que alguna copa potser... Hi ha menys que una cervesa.
Però el problema és que
i el cost també.
Ara em fotre en un jardí bastant heavy. El restaurador, amb una copa, ha volgut amortitzar el preu d'una ampolla. És a dir, tu t'has begut vins blancs de fora de Catalunya, no direm la zona geogràfica, al costat de Valladolid, a 2 euros, 3 euros la
copa.
La copa, o 3,50, i millor l'ampolla, el preu de cost són 2,50 euros. Clar, llavors t'has begut coses que no t'ha agradat. Llavors dius, ostres, per 3 euros no bec aquell vi i prefereixo beure'n amb una cervesa que t'aguanta millor la frescor.
Clar.
S'han fet les coses una miqueta malament i ja no sé sortir del jardí.
I gràcies precisament a tot això has pogut ampliar tots els teus coneixements en aquest món. I què sí. t'ha portat a tu, de
què
manera més personal? Sí.
Bueno, conèixer la...
Tu eres consumidor de vi?
Era?
Sí.
No, que va.
Quan vas començar en aquest món, no?
No, que va. Què m'ha portat? Mira, m'ha portat cultura. El vi és cultura. Per què és cultura? Perquè darrere d'una ampolla, com deia, hi ha un elaborador. No? Pots conèixer una persona. Aquesta persona treballa en una zona geogràfica. Uh-huh. Pots conèixer la geografia d'aquella zona i pots conèixer les varietats.
Les terres,
el tipus de...
La climatologia, les varietats.
Sí, és a dir, t'aporta geografia, no? el paisatge, t'aporta viticultura, no? El conèixer la varietat i com es treballa la varietat, i t'aporta conèixer la persona que fa aquell vi. A mi m'ha portat moltes coses i poder conèixer molta gent i veure que el vi a vegades sembla molt romàntic, tot això, però que darrere hi ha molta feina, sobretot pel petit vinyater, no? Pel petit elaborador, que és molt complicat la seva supervivència. O sigui, m'ha portat a sent... A mi no m'agradava estudiar. Jo des que he entrat al món del... Jo vinc de l'FP, no? Sóc dels 80, però des que he entrat al món del vi, ostres, aquí és que em puc estudiar els vins, els rius d'Alemanya, em puc estudiar els rius francesos, perquè el transport abans, vitivinícola, no era per carreteres, sinó que era pels rius, i moltes vinyes estan als vorals dels rius, no? A la vall de Loire, o Ribera del Duero. És a dir, t'ensenya geografia i t'ensenya el paisatge, i tot això és cultura i és coneixement.
Que interessant, tot això que expliques.
En 30 segons, eh?
Josep Miquel, suposo que això també t'ha permès, o sigui, entrar en aquest món, fer tots aquests podcasts, conèixer persones realment entranyables. A banda de conèixer tota la seva vida més professional, suposo que també has pogut connectar amb la persona, no? Amb aquesta... passió, i també amb tot el que li ha tocat viure, perquè no és de color de rosa, precisament, moltes vegades.
Sí, jo quan faig entrevista petit a vinyataire, els dic, ostres, que jo venien de família, no? Família de pagesos, que venien a raïm a Porà i a grans cellers, i un dia pues, decideixen fer el seu propi vi. Ostres, té molt de mèrit fer el teu propi vi, perquè fer el teu propi vi vol dir que necessites una
infraestructura
per elaborar el teu vi, necessites unes ampolles, necessites uns permisos, no? Tens una... tens a part d'Hisenda, no? I tot això, tens sanitat darrere, tens, si estàs dintre d'una apel·lació, perdó, d'una denominació d'origen, tens que complir unes lleis, no? Perquè la denominació d'origen és un consell regulador que regula el que tens que fer. I clar, hi ha molts vinyaters que no poden seguir aquestes normatives o no volen seguir les normatives. És a dir, hi ha molt de treball. Jo quan entrevisto un vinyataire, evidentment m'interesso pel seu celler, no? Però també m'interesso el per què va fer allò, no? I després descobreixes que el que intenta és seguir la tradició de treballar la vinya, no? Que molts no deixen de ser pagesos. I si no tenim pagesos, a veure quin serveix el menjar a taula. És a dir, que és complicadet i no ho tenen fàcil. Però tenen molt clar el que volen fer i tiren endavant. I la idea pues, és mostrar tot aquest drama, entre cometes, per dir-ho d'una manera.
Suposo que quan entres en aquest món el que tens ganes és de conèixer totes aquestes històries. Te queden molts cellers i moltes vinyes per descobrir encara?
Sí, és que lo xulo és que el vi no és més que fruita fermentada. És així de simple, però tornem al factor. No és la mateixa la fruita fermentada, la del Penedès, que la de l'Empordà, que la de l'Alacant, el que sigui, i les varietats. I això fa que vulguis endinsar-te i no parar. És a dir, el podcast és una aliada. Quan més fas, més vols.
Més t'engresques.
Sí. Realment és així. I més si te'n vas també cap a Catalunya Nord, no? Cap a Colliure, a Banyuls, també intentes anar cap a Alacant. És a dir, t'engresques i és anar a dir alguna cosa molt cutre, no? Però és guai, no? A conèixer tota aquesta gent i donar a conèixer també la gent.
És a dir, que no et centres només en la comarca de l'Alt Empordà o Baix Empordà, sinó que arribes una miqueta més lluny. Com tu fas en França? Podcast en francès o parlen el català?
No, hi ha algú que parla català, eh? Mira, ara un altre jardí. Catalunya Nord. Bueno, Catalunya Nord és molt romàntic.
Sí, però això són els avis.
Exacte. Mira, he parlat amb un elaborador o en castellà o en francès, perquè és net i l'avi havia viscut a Pont de Molins i després va anar cap allà. Però a mi el que em deien és que a Catalunya Nord parlen francesos els avis o els gitanos, amb tots els meus
respectes,
eh? I costa molt. Clar, jo havia fet fotografia, m'havia anat a fer fotos a vinyes de Banyuls, Colliure, Portvendres, tota aquesta zona, i fica País Català. I ostres, després dius hola, bon dia, i a veure qui contesta. Però bueno, vaig buscant. I sí, la idea és fer expansió. Però clar, m'he anat a la Rioja, també. Uh-huh. És a dir, que no perquè sigui Rioja, no, com a sommelier soc curiós. Com a curiós no em puc solament quedar-me en un punt en Catalunya.
No, perquè si no aprens.
Exacte. I després també sobretot el Penedès, que vaig cada 2-3 mesos, més o menys vaig cap allà baix, perquè hi ha un xup-xup de vinyerons, de petits elaboradors, que estan fent coses molt guais, que volen tornar a la terra. Hi ha coses bastant, bastant interessants. I després cap a Alacant, que vaig anar un cop, però tinc que tornar, perquè bueno, no deixa de ser l'arc mediterrani, som mediterranis i tenim moltes coses en comú. És a dir, és una aliada.
Quan comença la teva aventura amb els podcasts?
2023, mitjans. Uh-huh. Sí. Les primeres aventures va ser a casa d'una amiga, fèiem vídeo, i parlava jo, o convidava alguna formatgera, un pastor que deixa les ovelles allà a la vinyeta, en Víctor, algun elaborador, i després de 10 episodis per allà, ho vaig fer jo pel meu compte, vaig comprar uns micros, i vaig començar a anar cap al Penedès, algú a Empordà, i això a Catalunya Nord, i a Alacant, i això 2023. Sempre intento pujar-los setmanalment, o cada dues setmanes.
De quants estaríem parlant? De quants episodis en aquests moments, aproximadament?
Mira, pujats, perquè ara dijous pujaré l'últim, aquest dijous, 73. Gravats, uns 80. Ara el dijous també, el mateix dia que pujo un podcast, me'n vaig a Barcelona a gravar una fira d'uns amics, el Bon Vivà, que és el tercer any que fan una fira. Després, el dia 10, me'n vaig a Tuir, que fan la fira de Vins Rancis, que és la millor fira del món, del vi. També vaig a gravar. I ara no sé què més. Bueno, i el dia 15 de novembre, amb el celler de vivers del Penedès, que és com un puesto on 7 elaboradors poden fer vi, també vaig a fer un podcast. És a dir, se m'acumula la feina.
Precisament tots aquests podcasts, per la gent que ens pugui estar escoltant i que li pugui interessar aquest tema, on els podem trobar?
Jo tinc dos perfils d'Instagram, tocat pel vi.cat, que també faig recomanacions de vins, i tocat pel vi.podcast, on faig recomanacions de vins i anuncio el podcast, i després per donar el play, que és el que interessa, el que puja l'estadística, a Spotify, no? iVoox o Apple Podcast. Fiquen allà tocat pel vi i surto allà parlant. Sempre fets amb molt de carinyo i sense cap pretensió. L'única pretensió que tinc és la de fer divulgació, perquè no soc periodista ni vull ser-ho, i el que faig són xerrades amb elaboradors.
Convertir la teva passió.
Sí, tal qual. Una passió que mentalment m'omple molt, però que la butxaca no l'omple res.
Josep Miquel, doncs moltíssimes gràcies per estar aquesta estoneta amb nosaltres a les Veus del Matí i continuar compartint aquesta passió precisament amb nosaltres, amb els nostres oients, i descobrir doncs tot aquest món.
No, gràcies a vosaltres per convidar-me i res, ens veurem
a la propera.
A la propera.
Gràcies.
Merci, salut i molt de vi.
Exacte, bon dia.
Entrevistes, actualitat i música a les Veus del Matí.